Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Qui més, qui menys, tothom ha passat alguna mala ressaca a la vida, matins o migdies en què maleeixes l'eufòria desenfrenada de la nit anterior, aquell moment en què semblava que tot havia de sortir bé, l'excés per resumir-ho en una sola paraula. Amb l'edat, i això és un avís per als més joves, les ressaques cada cop són pitjors. I no hi ha res pitjor que una ressaca que s'allarga. Dir que l'independentisme té ressaca aquests dies seria una frivolitat, entre altres coses, pels presos i pels exiliats. Però alguna cosa li passa a l'independentisme que segurament ja no està eufòric. Per cert, buscant ressaca al diccionari, hem trobat que és una paraula d'origen castellà. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana. Eulàlia Reguant, exdiputada, regidora de la CUP, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda al suplement, com anem?
Bé, bé, bé.
Com va la ressaca?
Doncs la portem amb ganes de revertir-la i de passar de la ressaca a la proposta i l'acció.
Demà la CUP es reuneix a Celrà en aquesta Assemblea Nacional. S'ha d'aprovar aquesta ponència política que porta per títol Combatem la resignació, preparem-nos per tornar-hi. L'hem llegit, déu-n'hi-do, tenim molta feina aquesta estona. Què decideixen demà, Celrà?
Bé, demà comencem a posar les bases de la nova proposta política, sobretot enfocada de cara a unes eventuals eleccions al Parlament, però més enllà, una proposta política pel país, que vagi també, no?, més enllà del moviment independentista, proposta política per la gent autodeterminista i amb ganes de transformar la societat. Comencem a posar aquestes bases amb la voluntat de revertir aquesta espècie de resignació que entenem que s'ha instal·lat en les institucions catalanes i en part del moviment independentista, que es mou entre la resignació i la indignació. Mm-hmm.
L'independentisme ha assumit ja que la república no existeix?
Jo crec que sí, que pràcticament 2 anys més tard tothom ha assumit que la república no existeix, que no hi ha ni bases materials per dir que existeix república, ni hi ha pràcticament voluntat per part del govern d'anar en aquest sentit.
El president de la Generalitat també ho ha assumit?
El president de la Generalitat se li hauria de preguntar a ell. Jo crec que més enllà de retòrica i simbolisme hi ha poca pràctica o voluntat o eines per anar més enllà.
Quina responsabilitat té la CUP que la república no existeixi?
En té com a actor que ha estat capdalt perquè existís un referèndum, perquè ha estat capdalt perquè el moviment independentista i autodeterminista tingués la força i la capacitat que va tenir a l'octubre del 17, i com a actor que era indispensable té una part de responsabilitat, evidentment, i l'ha d'assumir, i forma part d'aquest procés també que la CUP va engegar uns mesos de crítica, d'autocrítica i passar de la crítica i l'autocrítica a la proposta i, per tant, superar aquest estadi en el que estem.
La lliçó d'aquests pràcticament 2 anys, perquè d'aquí uns mesos arribarem a l'octubre, és que l'unilateralisme no serveix?
No, jo no diria això. També jo matisaria o li donaria contingut al que és el que vol dir unilateral. No? Perquè sembla que ens hem quedat amb que unilateralitat ara mateix és, no?, materialitzar república ara o fer una declaració unilateral d'independència, i quan nosaltres parlem d'unilateralitat parlem de defensa de drets, parlem de garantia de drets, parlem d'autotutela de drets. Per tant, la portem també més enllà del que és el simple fet de la independència o de la voluntat d'exercir el dret a l'autodeterminació. També es pot ser i s'és unilateral quan cada matí desenes de persones es planten davant d'edificis per aturar desnonaments. Això també, no?, és actuar de manera o defensar la unilateralitat per garantir drets.
Sí, però ara estem parlant d'independència.
Sí.
Ara mateix, dia 13 de juliol de 2019, la unilateralitat serveix per alguna cosa, parlant d'independència?
Serveix, sí, serveix per poder analitzar quines són les condicions necessàries per no repetir els errors de l'octubre del 17 i, per
quins
tant,
posar-los... Quins errors de l'octubre del 17?
No tenir en compte que calien condicions per sostenir l'embat i per sostenir qualsevol decisió que es prengués i, per tant, que calia també revertir certes condicions materials per garantir drets de les persones per poder sostenir el que va passar o la declaració d'independència del 27 d'octubre o fins i tot per poder sostenir un 2 i 3 d'octubre un carrer mobilitzat.
Quan parlen de desobediència civil, a què es refereixen?
Ens referim a la infinitat d'experiències que han existit en aquest país al llarg dels darrers 40 anys per transformar la realitat i per tant parlem d'una eina indispensable, eina, no finalitat en si mateixa, que ens serveix per discutir i disputar aquelles lleis que són injustes.
L'escenari que tenim aquest estiu és que tots estem esperant aquesta sentència del Suprem i la pregunta que ens fem tots és, i després, què passarà? La CUP què proposa?
La CUP proposa, de cara a les sentències, i forma part també del debat, i entenem que no és només una responsabilitat de la CUP, però que entenem que cal una resposta que estigui a l'alçada del que passarà, és a dir, de la mateixa manera que vam defensar que a l'inici del judici calia una resposta a l'alçada del moment, que era posar en dubte i en discussió que comencés el judici al Tribunal Suprem. Per tant, no, nosaltres ara el que plantegem és que caldrà una resposta que vagi més enllà o que tingui al centre, no, la solidaritat antirepressiva, però que intenti anar més enllà, que serveixi de palanca per revertir la situació en la que estem i que ens posem a treballar, però ja no només després de la sentència, sinó des d'ara mateix. No,
però tot això què vol dir?
Vull dir, tot això...
coses concretes què vol dir? Perquè és una resposta que repeteix als actors que formen part de l'independentisme i mai sabem l'entrellat després de la sentència, què? Proposaran una vaga de país? Hi haurà una manifestació convocada per totes les entitats, tots els partits?
Bé, això cal que els diferents actors, i no només els actors independentistes, sinó tots els actors sobiranistes que defensen els drets civils i polítics, ens posem a...
Els ha cridat algú en alguna cimera per decidir quina és la resposta a la sentència?
Bé, el president de la Generalitat va fer aquella ronda de contactes per parlar d'això. Nosaltres estem parlant amb els diferents actors, tant amb els actors independentistes com també amb actors socials del país per anar analitzant i aprofundir en diferents propostes i veient ja no si n'hi ha una de bona, sinó quines són totes les propostes que podem dur a terme després de la sentència. Entenem que no hi ha una única...
Però expliqui-me'n una. Què hi ha sobre la taula? Una gran manifestació o una aturada?
Hi haurà manifestacions, evidentment, però entenem que la resposta no pot ser una manifestació com va ser la resposta a l'Estatut d'Autonomia que vam sortir un dia al carrer i després ens vam anar tots cap a casa, que va ser un punt d'inflexió en el procés independentista, però que ja està, sinó que caldrà posar diferents eines sobre la taula, ser molt probablement imaginatius i tornar a posar al centre eines de desobediència civil perquè és allò de, no, del que diu Jordi Cuixart, de ho tornarem a fer i de si ens condemnen per exercir la llibertat d'expressió la tornarem a exercir, si ens condemnen per manifestar-nos ens tornarem a manifestar i així amb tots els drets que estan sent jutjats i que seran condemnats.
De què serveix tornar-ho a fer veient les conseqüències que ha comportat?
Serveix per tornar a posar en el focus, un, què és l'Estat i quin és l'Estat que tenim al davant, un Estat que nega drets, però dos, també serveix per organitzar-nos, per mobilitzar-nos, per posar al centre que la principal eina que tenim per exercir el dret a l'autodeterminació és l'autoorganització i la mobilització de la gent i que només per aquesta via aconseguirem també que a nivell internacional, des de l'anomenada comunitat internacional, però també la resta de pobles del món, coneguin, no? Però ja no només coneguin, sinó defensin i recolzin la necessitat d'exercir el dret a l'autodeterminació aquí.
Torno per uns instants a aquests capítols de cimeres independentistes, que em té bastant fascinat, perquè m'agradaria poder-ho mirar per un foradet petit, perquè veiem segons quines relacions personals. És veritat que fa unes setmanes van trobar a Suïssa amb actors de Junts per Catalunya, actors d'Esquerra, actors de la CUP i actors de les plataformes independentistes A i Nació Òmnium Cultural. Es va produir aquesta trobada?
Sí, ningú l'ha negada.
Vostè hi era?
Sí.
Què es va decidir en aquesta trobada?
Hi ha diverses converses per posar sobre la taula o compartir quin és el moment polític. Evidentment, es comparteix la importància i l'urgència d'abordar les sentències del judici del Tribunal Suprem i, per tant, hi ha un intercanvi d'opinions o de valoracions amb la voluntat d'anar avançant, però no es va decidir res i entenem que... les reunions són útils per, molt probablement en certs espais, reteixir confiances o com a mínim dir-se certes coses, però sobretot que allò important és anar posant les bases perquè siguem capaços de generar respostes a aquesta sentència.
Sembla indifícil generar confiances després de veure el que hem vist a les xarxes socials amb retrets públics entre diferents actors del govern de la Generalitat o diferents actors independentistes, i no em refereixo específicament a la CUP, sinó sobretot a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Com va ser aquella reunió, l'endemà de fer-se públic el pacte de la Diputació?
Jo crec que a les xarxes hem vist un espectacle lamentable, que hem vist un espectacle lamentable en tot el que és aquest procés d'arribar a un acord a la Diputació, amb aquest retorn a la sociovergència, que podríem discutir si és un retorn o és que no ha marxat mai, aquesta necessitat de revertir-se cadires, més que parlar de projectes polítics, però les reunions són reunions i no? És aquesta paradoxa a vegades que les xarxes treuen, però que a nosaltres sí que ens preocupa com s'ha produït això de la Diputació i sobretot el resultat final pel que representa, pel que diu i pel que no canvia en aquest país.
No m'ha explicat res de la reunió.
No.
Això vol dir que no hi va haver cap acord.
No, hi ha intercanvi d'opinions.
Van reunir per decidir que es tornarien a reunir?
Hi haurà més reunions, i ho he dit, de la mateixa manera que nosaltres ens trobem amb altres actors, amb actors socials, amb actors de l'esquerra rupturista que treballem, que parlem, amb sindicats, amb d'altres, sí.
Em respon com una política professional, no com una ex-política. No com una ex-política. Vull dir, no, bé, entenc que no està retirada. Si
no estic retirada. Formo part del secretariat nacional de la CUP i continuo activa, sí.
Preveu unes eleccions a Catalunya ben aviat?
Nosaltres hem fet tot aquest procés de debat preveient unes eleccions al Parlament de Catalunya aviat. Nosaltres les preveiem, quan vam començar a parlar d'això, el mes d'abril, les preveiem a la tardor. Sí que és cert que ara aquest escenari de la tardor potser s'ha esvaït una mica, però no anirà massa més enllà de la primavera, creiem, i més després de veure... com aquest govern de la Generalitat, que ja hem posat en discussió perquè entenem que no governa, a més es baralla pel repartiment de cadires a les institucions supramunicipals, com són els Consells Comarcals i les Diputacions.
Què passa si torna Artur Mas? Vull dir, perquè potser no vam acabar de buidar la paperera de la història.
No, això és evident. Què passa si torna Artur Mas? Doncs que tornarà el president de les retallades, el president vinculat a Convergència Democràtica de Catalunya i, per tant, voldrà dir que molt probablement en aquest país durant 10 anys han passat moltes coses, però hi ha certes inèrcies que no han canviat.
Un dels escenaris del que passarà demà al Raval, de les coses que s'han de decidir, és si la CUP, a diferència del que ha passat en aquesta última legislatura, on recordo perfectament el dia que es va investir Quim Torra, el discurs que va fer Carles Riera, que van dir que ara passaven a l'oposició, si té una actitud més propositiva o més de recolzament al govern de la Generalitat. Això pot canviar d'ara endavant?
No necessàriament ha de canviar. El que nosaltres, quan es va investir a Quim Torra, que vam plantejar que passàvem a l'oposició, al cap d'uns mesos, veient com funcionava el govern i quines eren les polítiques que feia el govern, vam plantejar i vam aprovar que volíem innovar o fer alguna cosa diferent, i parlàvem del bloqueig parlamentari. El bloqueig parlamentari buscava a sacsejar una mica el govern, intentar generar que el govern canviés certes dinàmiques, no? Llançar-li un missatge al govern. hem vist que això no ha passat i que, per tant, aquella decisió tàctica que preníem no ha tingut els fruits que volíem, i el que plantegem és dir, bé, potser el que ens toca fer, més que bloquejar el Parlament, és en clau d'oposició i d'oposició davant les polítiques neoliberals, d'aquelles polítiques que mantenen les dinàmiques del govern dels millors d'Artur Mas, les que mantenen les retallades, que mantenen les lògiques de l'austeritat i que se segueixen venent el país a les grans empreses. El que cal és ser clarament contundents en contra d'això, però anar permanentment llançant propostes a un govern que diu que està a favor i que vol treballar per l'exercici del dret a l'autodeterminació, doncs fer-li tota una sèrie de propostes que tenen a veure amb com creiem nosaltres o quin creiem nosaltres que ha de ser la base, que no vol dir el disseny total del full de ruta o de cap on ha d'anar el país, que passa per això, per no vendre's al país, per generar una agenda de transformació social que garanteixi drets socials.
La CUP esteu formant part d'algun govern?
Ara mateix no estem en aquestes condicions. Ara mateix ni el govern de la Generalitat actual està en aquesta lògica que nosaltres diem, i haurem de veure en unes noves eleccions al Parlament quines són les majories que es conformen i quines són ja no només les majories en clau de sigles o de partits, sinó quines són les polítiques que es van a fer en aquest govern. Seran polítiques que aniran a revertir retallades i a garantir drets socials? Sí o no? Seran polítiques que aniran a posar al centre l'exercici del dret a l'autodeterminació de manera efectiva? Sí o no?
Si el Parlament continua necessitant la CUP per aconseguir una majoria independentista, la CUP donaria suport a aquest govern o es pot trencar aquest bloc després d'uns anys en què la CUP ha estat imprescindible perquè hi hagués un govern independentista a la Generalitat?
Dependrà de quines polítiques es vagin a fer. De la mateixa manera que ara, dependrà en cada moment de quina és la proposta des del decret llei al projecte de llei, el que sigui, que porti el govern al Parlament. Si entenem que respon als interessos de la majoria, als interessos de les classes populars, que reverteix o que posa els drets socials al centre, hi serem. Si no, no. Si parlem de propostes que van a garantir l'exercici del dret a l'autodeterminació de manera efectiva, hi serem. Si no, no.
Fa uns mesos recordo que la CUP es plantejava si es presentaven o les eleccions generals. Teníem en aquest estudi la mateixa cadira on està asseguda vostè, Isabel Vallet, i vam parlar de dues ànimes. I Blàlia Reguant va piular. Estic escoltant el suplement, sento com Roger Escapa diu que la CUP té dues ànimes, i no. La CUP és una organització viva amb un debat viu i permanent. Després de veure el que va passar en Front Republicà amb el suport de Poble Lliure, encara manté que la CUP no té dues ànimes?
Ho mantinc i ho defensaré sempre. La CUP té infinitat de matisos, de diversitat, de gent diversa. És cert, hi ha dues organitzacions de l'esquerra independentista que donen suport a la CUP, que són Poble Lliure i Endavant. Però més enllà d'això,
Ànimes, Poble Lliure i Endavant?
Però és que la majoria de la militància de la CUP no participa de cap d'aquestes dues organitzacions. Aquestes dues organitzacions han aportat molt al llarg de la història de la construcció de la CUP i de la Unitat Popular, sí, però la majoria de la militància forma part de la seva assemblea local, participa de moviments de defensa del dret a l'habitatge, en defensa de l'ensenyament públic, de la sanitat pública, però no participa de cap d'aquestes dues organitzacions. Per això, no, és... aquell dia vaig fer aquell tuit i allà on puc sempre dic no són dues ànimes, és sèrie, dues organitzacions que han aportat molt en la construcció del que és la CUP, però la CUP és molt més que això.
Són una ànima lliure.
Sí, o centenars d'ànimes lliures.
Com estan les finances de la CUP? Ho dic perquè han perdut pes municipal, deuen haver perdut calés també.
És cert, és a dir, la CUP és una organització solvent econòmicament, que té un sistema de finançament intern o de repartiment dels diners on la part més prima és la de l'estructura nacional, no? És a dir, els diners institucionals, per una manera, de les assemblees locals, dels grups municipals, els reben les assemblees locals. I aquestes són les que donen un tant a Nacional. I és evident que quan redueixes representació institucional tens menys ingressos institucionals. De fet, demà també hi ha una part sobre com es finança l'estructura nacional...
S'apujarà el preu de la quota de la militància?
Ho decidirà la militància, és una de les propostes.
Ho dic perquè vostès no demanen crèdits als bancs, entenc, eh?
No, nosaltres decidim col·lectivament com repartim els diners, no tenim cap crèdit amb cap entitat financera.
No els hi pot passar com a iniciativa?
No, perquè no devem, no tenim... és això, al llarg de la història mai hem demanat cap crèdit per res a cap entitat financera.
A la CUP poden ser militants persones que treballen en algun cos de seguretat?
Sí, i torno a dir, demà en la part de debat del reglament intern...
Pot ser policia i militant de la CUP.
Hi ha una esmena que ho posa en discussió. Fins ara no hi havia res que digués que no, per tant, si passava o es podia.
Mm-hmm. Hi ha una esmena de l'Assemblea de Sant Vicenç dels Horts que es pregunta, no?, o demana si gent de forces de seguretat és compatible amb ser militant de la CUP.
Sí, és un debat que no havia existit mai i que demà existirà.
Vostè què en pensa?
La veritat, jo no m'hi havia posat a pensar mai. És evident que la nostra relació amb els cossos de seguretat no és precisament bona, però necessàriament tots els agents responen al que és la Brimo o als seus directors generals i a les polítiques que impulsen els consellers d'Interior.
Però la policia és necessària.
Sí, nosaltres no discutim que no sigui necessari que existeixi policia, sinó quina policia i amb quins objectius al darrere.
Fins ara tenien limitació de mandats, això és molt interessant perquè també es decideix demà. Es poden allargar mandats, és a dir, Carles Riera podria repetir com a candidat a la presidència de la Generalitat?
És un debat que hi ha alguna esmena que va en aquest sentit i ja sabíem que quan vam començar nosaltres també aquest debat polític més estratègic era una de les coses que ens plantejàvem, la possibilitat de certs lideratges que entenem que al llarg dels anys han anat generant la CUP i que s'han convertit en lideratges de país, no? Doncs que poguessin tornar-se a presentar un mandat més. Partim d'aquesta idea que quan vam decidir la limitació de mandats que tenim també en els municipis, tot i que no és un únic mandat, sinó que són dos mandats, era com llegíem que funcionen les institucions, com... els polítics també d'esquerres s'acaben acomodant al poder o en aquestes lògiques de la institució i, per tant, per això limitam, no?, per garantir aquesta voluntat d'estar sempre al servei de la gent i no al servei de la institució. Però si ho portem a debat, Carles Riera, depenent de com vagi el debat, es podria tornar a presentar, o altres exdiputats es podrien tornar a presentar en funció del que s'aprovi. Sí.
Última pregunta, que no vull que em passi per alt. El cas d'assetjament dins de la CUP denunciat per Mireia Boia fa 4 mesos. Com està aquest tema? Han aconseguit aclarir què va passar?
Tan bon punt aquest cas es va fer públic i la Comissió Nacional Feminista va rebre la denúncia, aquest cas va passar a gestionar-se de manera prioritària, està gestionant-se amb un assessorament extern de persones especialitzades. En aquest sentit, fins que no s'hagi resolt del tot, ni jo tindré la informació, ni necessàriament la CUP la donarà, serà l'agredida, en aquest cas la Mireia, qui decidirà què fa en cada moment, de la mateixa manera que ella, no, com a via d'autodefensa, va decidir fer-ho públic en el seu moment.
Eulàlia Reguán, molta sort demà i moltes gràcies per haver vingut avui al Suplement.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i tornem.
El Suplement amb Roger Escapa.